El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó que tenim avui quatre novetats a la cartellera i a l'agenda, un nou títol d'aquest cicle 5 de cinema infantil en català i una nova sessió de Cineclub.
També bufarem les espelmes amb una actriu filla de pares artistes.
També parlarem de llibres, el primer sobre un grup còmic mític i el segon, això és literal, sobre un grapat d'històries.
En l'apartat d'actualitat parlarem de la nova edició del Festival Barcelona Film Fest i el rodatge de la tercera entrega d'una saga de detectius i misteri.
Acabarem amb el concurs on volíem saber quina pel·lícula de la carrera de Johnny Depp destacaríeu i per què.
Doncs vinga, anem per la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Va tenir lloc la notícia al vespre del dilluns. Almenys 31 milions de persones varen poder veure directament un eclipsi total de sol, totes elles a l'Amèrica del Nord. És el nombre de gent que viu justament en la franja de terra que va quedar a l'ombra de la Lluna, que va passar per davant del sol. Només des d'allà, en una part de Mèxic, als Estats Units i al Canadà, va ser visible aquest eclipsi total.
Doncs vinga, a partir d'aquesta notícia, quina és la idea? Doncs gaudir d'espectacles naturals com aquest i desitjar que el proper eclipsi o altres fenòmens similars el puguem veure des de casa nostra.
Aviam si tenim més sort.
Com a mínim veure-la en directe, l'hem pogut veure, això sí, en la societat que tenim en digital. Recomanem a partir de tot plegat la pel·lícula Apocalipto, estrenada l'any 2006 i dirigida per Mel Gibson, ambientada a la civilització maia, on precisament un eclipsi de sol els fa emprendre una lluita a mort. La podeu veure a Prime Video i a Movistar.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¿Ha visto a su padre?
¿Por qué?
Llámenos.
¿Tú de dónde sales? De Oklahoma. Yo nunca he salido de aquí. ¿Qué hacías con la supercocha esa?
Son extranjeros que están como una puta cabra. ¿Qué tal, chicos? ¿Esta es Jackie?
Hola.
Necesita curro de cualquier cosa.
¿Te gustan las armas?
No mucho.
¿Y qué coño haces aquí? Es más fuerte que un puñetazo.
Doncs aquesta és la primera de les novetats, Sangre en los labios, que ens ve del Regne Unit i que és un drama romàntic ubicat als anys 80. Segons crítics dels qui ja l'han vist allà on s'ha estrenat, aquest thriller respira, dirien que un aire proper als germans Coen, però amb un territori ubicat a la història o l'argument, al fons argumental de Thelma i Lewis. És a dir, que és una barreja...
curiosa.
Curiosa i interessant. Amb aquestes premisses, aquest relat, que és salvatge i estrident, diuen que aspira a convertir-se una mica en el nou producte de culte en el cinema americà. Quins ingredients utilitza? Noies, pistoles, sexe, músculs i cotxes que exploten. Per tant, amb tots aquests ingredients no és d'estranyar que precisament allà als Estats Units s'hagi estrenat amb qualificació R, que recordem és aquella que obliga els menors de 17 anys a anar acompanyat d'un adult.
Amb les conseqüències de recaptació de taquilla que això implica.
Exacte.
La història ens presenta Jackie, que està decidida a triomfar com a culturista, viatja a Las Vegas per participar en una competició, però pel camí para en un petit poblet on coneix a Lou, una dona que dirigeix un gimnàs i de la que s'enamora. El pare de Lou és traficant d'armes i la família no veu amb bons ulls aquesta relació. En el repartiment tenim a una Kristen Stewart molt diferent a altres pel·lícules que hem pogut veure, Katie O'Brien en els papers principals, i al seu costat tenim a Ed Harris.
També molt canviat, molt canviat.
Aquí el pas del temps també hi fa.
Amb un aspecte inusual.
Sí, molt diferent. Dave Franco i Gina Malone, entre d'altres. La direcció és de Rose Glass, autora també del guió. Va debutar el 2019 amb Saint Maud i aquest és el seu segon treball.
¿Te acuerdas de mí? ¿Sabes el nombre de mi madre? ¿De alguna de tus víctimas? Cuando era pequeño, me lo quitaron todo. Los ricos no nos consideran personas. Para ellos somos animales.
Los dos. Estamos destrozados.
El hombre que desee desafiar a los dioses deberá convertirse en algo más que un hombre. Deberá convertirse en bestia. ¿Quién es ese chico?
Un don nadie. Un tarado de las calles. Debe ser extinguido.
Doncs vinga, amb aquest preludi us podeu imaginar que anem... Els trets més o menys van semblants.
Una cosa molt tranquil·la, molt suau.
Exacte, l'anterior pel·lícula. Per tant, tenim Monkey Man, és l'altra pel·lícula que s'estrena. Té com a línies argumentals, com podeu intuir, acció, venjança i arts marcials. És una pel·lícula de suspens que vol ser una nova fornada de noms i d'estils dins del que podríem dir el cinema d'acció i de lluita pura i dura.
És a dir, que jubilem a Vin Diesel i Dwayne Johnson i les
i
Roques.
Alguns, sí, alguns d'aquests, tot i que o un Jason Statham, que és el prototip ara mateix d'aquest tipus de pel·lícules. Hem de dir que ha comptat amb un entrenador per la coreografia de lluita, que és Brahim Chap, que ja havia entrenat noms com els que ara dèiem, no? Jackie Chan, Scott Adkins, Jean-Claude Van Damme, entre d'altres. És a dir, que ja és algú amb una llarga, llarga experiència amb aquest tipus d'entrenament. L'argument ens parla de Kit, que és un delinqüent que acaba de sortir de la presó, viu a l'Índia, i el seu objectiu és venjar la mort de la seva mare i defensar les classes més pobres. És una part com de justícia. Bé, també que és un argument que no és del tot... nou, per entendre'ns. En el repartiment sí que potser ens pot sobtar Dev Patel, que l'hem vist amb altres perfils de pel·lícula. Aquí és el protagonista, però també debuta dirigint la pel·lícula. Fa aquest doble paper de director després d'haver estat doncs, amb una llarga trajectòria com a actor. Al seu costat tenim el Charlton Copley i a Bipin Sharma, entre d'altres.
Disciplina, esfuerzo, honestidad, valores que han hecho de mí un auténtico...
¡Hijo de la gran p***! ¿Quieres que renuncie a todo?
Yo renuncio a mandarte a la cárcel. Quid pro quo.
¡Oli!
Ya te quería ver yo cómo te las apañas con los peores alumnos de este instituto.
Yo le pasé eso y él a mí una venerea.
Ajá. Yeah.
¡Cabrón!
Soy Candela, me incorporo hoy para daros las clases de apoyo. Pienso empezar de cero con vosotros.
¡Sí!
Tenía razón, ¿eh? Por aquí hay mucho delincuente.
I ara sí que canviem de to totalment, encara que sigui també una comèdia esbojarrada, concretament una comèdia espanyola titulada Menudes Piezas, que és una producció que ens ve del Festival de Màlaga, una més d'aquestes pel·lícules que va tenir la seva preestrena en aquell certamen, i el director, que també ha escrit el guió, ha rodat a Saragossa, que és la seva ciutat natal, per presentar una història a partir d'un cas real. És un cas que va passar en la realitat, que era un professor jubilat que ensenyava alumnes a jugar als escacs i que varen arribar a competir en un campionat nacional. Aquest director és Nacho G. Velilla, que va debutar el 2008 en Fuera de Carta i després ha fet pel·lícules com Que se mueran los feos, Perdiendo el Norte, Villaviciosa de al lado i Mañana es hoy, entre d'altres. I què ens explica? Doncs l'argument ens presenta Candela, l'hem sentit en el tall que escoltàvem, que és una mestra acomiadada de l'escola on treballava i que ha de tornar al barri d'on va sortir i demanar ajuda a la seva germana i als seus pares, és a dir, tres paràmetres d'aquells que ningú vol per ell, no? Tornar allà on te vas marxar i demanar ajuda a la família. Acaba donant classes aquesta mestra a uns estudiants amb problemes d'adaptació a l'institut on ella va estudiar precisament de petita. En el repartiment, Luis Callejo, Alexandra Jiménez i María Adánez, entre d'altres.
¿Es un cachorro de jaguar? Te voy a llamar Hope. Siempre te protegeré. ¿Hope? Le he dado vueltas a lo del cole. No voy a ir.
Emma, vas a ir y punto.
Buenos días, chicos. Tengo que ir a por las ranas del laboratorio.
Voy a vomitar.
¿Qué haces?
Llamar a la Asociación contra el Maltrato Animal. ¿Qué es eso?
Esto no es nada.
Querido Doc, la situación empeora día a día. Solo queda un jaguar y tiene los días contados.
Debemos ir a salvar a Hope.
Nos fuimos de la selva hace 8 años. No vamos a ningún sitio.
Pese a todo, has venido.
La señorita Seymour me ha seguido desde Nueva York para impedírmelo.
Oye, tenemos que llamar a tu padre ya.
Todo va genial.
¡Pero es que te has vuelto loca! A dream's come alive.
¿Su mejor amiga es un jaguar?
Doncs vinga, un jaguar en el sentíem, aquí acabem amb aquesta producció francesa titulada Emma i el jaguar negro. És una pel·lícula d'aventures, animals i cinema familiar a través d'un argument que tampoc és nou, que és l'amistat d'una nena amb un animal, evidentment, salvatge.
I
com
no
és
nou,
aquest.
Menys en aquest
per
director.
Per aquest director, exacte.
Que ara veurem, ja n'ha fet d'altres.
Són paràmetres molt típics en aquesta mena d'arguments, que en recordarà a tants títols com, començant per un clàssic com El llibre de la selva, Mi amigo Flipper, Liberada Willy, Dos hermanos, etc. Un fet a destacar és que el director ha volgut fugir intencionadament d'utilitzar molts efectes visuals, que això acostuma a passar més quan tractes amb tipus de pel·lícules amb animals que els acabes recreant, filmant la majoria de les escenes en espais naturals, en espais naturals i reals. Segons ell mateix ha declarat, ho ha fet perquè vol transmetre la realitat d'un planeta que cal preservar i protegir. És a dir, darrere hi ha un argument
missatge.
Més ecològic, ambiental. L'argument en si ens presenta a Emma, que és una nena que manté una amistat única amb Hope, que és aquest jaguar que va trobar quan era una cria petita i que ella doncs, va establir aquesta relació. Un fet puntual fa que Emma hagi d'anar a viure a Nova York, però cap dels anys descobreix que en el seu antic poblat hi està actuant una xarxa precisament de traficants d'animals, eh? I aquí arriba el moment de tornar. Al repartiment tenim a Lumi Pollack, a Emmy, Beth Richards, a Wayne Charles Baker i la direcció és de Gilles de Mestre. Va debutar el 2001 amb Feroz i després va fer títols, ara dèiem, com Mia i el León Blanco, que també partia d'aquesta relació, o El Lobo i el León. I a totes aquestes novetats hem d'afegir-hi un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català. Dissabte i diumenge, ja ho sabeu, a la primera de sessió, a les 4 de la tarda. En aquesta ocasió podrem veure Trolls 3, tots junts, aquesta comèdia musical d'animació de la DreamWorks, que és la seqüela de l'anterior i, per tant, com diu el seu títol, la tercera entrega de la saga, i que ens explica com la Poppy descobreix que temps enrere en Branch i els seus germans formaven part d'un grup musical que es deia Brozone. Fa temps es van separar i des de llavors no s'han vist, però ara, un dels germans ha estat segrestat per unes malèfiques estrelles del pop i en Branch i la Poppy s'embarcaran en un viatge evidentment emocionant i ple d'aventures i música, molta música, per reunir novament a tota la família i per tant rescatar-lo.
Déu-n'hi-do, doncs amb totes aquestes novetats comentades i presentades, hem de dir que la cartellera ens queda distribuïda en 4 doblets, el primer només dissabte i diumenge, perquè és precisament el que fa aquesta Trolls 3 amb Tots Junts i Godzilla i Kong, El Nuevo Imperio, i els altres doblets són Kung Fu Panda 4 amb Freelance, Emma i el Jaguar Negro amb Los Niños de Winton i la família Benetton amb Pequeñas Cartas Indiscretes. A les altres 4 sales, el mateix títol a totes les sessions, que són Sangre en los Labios, Monkey Man, Menudas Piezas i La Primera Profecía.
I en l'agenda encara heu de portar que tenim nova sessió de Cineclub per avui mateix amb la projecció de Scraper de Charlotte Regan, una de les directores de nova generació que amb aquesta òpera prima ens parla amb delicadesa i humor de la relació entre una nena que acaba de perdre la seva mare i el seu pare absent. És un retrat del món íntim d'uns personatges molt singulars. La projecció es fa amb col·laboració del col·lectiu d'ensenyants de la Garrotxa i Scraper la podreu veure avui a 2:15 del vespre al Cinema Solot. I per últim, anoteu que el proper dijous, 18 d'abril, la pel·lícula que podreu veure amb versió original serà Pequeñas Cartas Indiscretes.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
I amb aquesta sintonia, ja ho sabeu, ara anem a bufar espelmes per celebrar un aniversari, concretament d'una actriu, que avui mateix celebrarà 45 anys d'edat. Ella és Claire Danes.
Claire Catherine Danes va néixer el 12 d'abril de 1979 a Nova York, als Estats Units. Filla d'un fotògraf i una pintora, va començar els seus estudis d'interpretació ben aviat. Primer al Lee Strasberg Studio, després continua a la Professional Performing Arts School i els acaba a la Universitat de Yale.
El seu primer treball com a actriu amb només 15 anys és a la sèrie És mi vida, on la va contractar poc després que anés a passar un càsting per la pel·lícula de Steven Spielberg, La Lista de Schindler. Pocs dies després, el director va fer-li saber que tenia intenció d'agafar-la, però ella s'hi va negar, doncs encara estava estudiant i no volia deixar el país per anar a Polònia, on estava previst rodar part de la pel·lícula de Spielberg.
No recuerdo un día más ajetreado en el almacén. Hemos mandado 200 cajas con útiles para los soldados en el convoy. Nos han faltado guantes para algunos.
Habrá que ponerse a tejer como solteronas.
Joe, cuidado. Pareces cansada.
Tía March no me ha dado tregua hoy. La Navidad hablando a todo el mundo, pero a ella no.
¿Me das un beso además de las zapatillas calientes, Amy? Es un descanso regresar a casa cada día.
Would you like to swing on a star? Ara, micròfon tancat, dèiem que no tothom diu que no a Steven Spielberg, qui menys amb 15 anys.
No.
Però bé, ara hem escoltat precisament el tros d'una altra pel·lícula amb la que finalment va debutar Claire Danes i que és ni més ni menys que Mujercitas, una de les tantes que s'han fet. Aquesta adaptació del clàssic de Louisa May Alcott va ser dirigida per Gillian Armstrong. L'any 1995 va interpretar un petit paper a Donde reside l'amor, a Winona Ryder, i un altre a la comèdia familiar A casa por vacaciones, dirigida per Jodie Foster. El primer paper protagonista, podríem dir, va ser a Me quiere, no me quiere, al costat de Jude Law, Jean Mugó i Julia Stiles.
Sí, però la fama i el reconeixement internacional li arriben amb Romeo i Julieta, de Baz Luhrmann, on compartia repartiment ni més ni menys que amb Leonardo DiCaprio. Aquesta producció li obre les portes a participar en títols importants. És el cas de Legítima defensa, produïda per Michael Douglas i dirigida per Francis Ford Coppola, Giro a l'Infierno, d'Oliver Stone, amb Sean Penn, Joaquin Phoenix i Nick Nolte, o l'adaptació del clàssic de Victor Hugo, Los Miserables, amb Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman i Hans Mattison.
El peregrino ha equivocado el sendero, pese a que parece devoto. El palmero solo ha de besar mano de santo.
¿Y no tiene labios el santo lo mismo que el romero?
¡Ay, peregrino! Sus labios solo son para orar.
Vaya, es una santa. Cambien pues de oficio mis labios y mis manos. Ore el labio y otórgueme lo que le pido.
El santo escucha con tranquilidad todas tus plegarias.
Escuche tranquila, mis labios oran y los suyos se purifican.
Escoltàvem una escena de Romeo i Julieta, precisament. A finals dels 90, Claire Danes protagonitza Esquadrón Oculto, que adapta la famosa sèrie televisiva, i participa també al drama Sueños Rotos amb Kate Beckinsale i Bill Pullman. També posa veu a la pel·lícula d'animació japonesa La princesa Mononoke. Amb el canvi de segle, la seva carrera s'atura. L'actriu decideix estudiar 2 anys de psicologia i no és fins a finals del 2002 que no la veiem de nou a la pantalla. Estrena la comèdia negra La gran caïda de Higby i participa a Les hores, de Stephen Daldry, al costat de Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman i Ed Harris.
També apareix a Terminator 3, La rebel·lió de les màquines, i l'any 2005 estrena La joia de la família, el 2007 Stardust i el drama El atardecer. I com ja havia passat a l'inici de la seva carrera, torna a les sèries televisives i aquest cop ho fa per la porta gran. Interpreta el personatge de Carrie Mathison a Homeland des del 2011 i fins al 2020. Amb aquest treball guanya 2 premis Emmy i 2 Globus d'Or.
Sus palabras exactas.
Un prisionero americano ha sido convertido.
Soy estadounidense.
Pero si es un terrorista, necesitamos controlar a Brody desde el momento que baje del avión.
No, no es posible.
¿Cuánto falta para acabar?
Todo estará listo para cuando el sargento Brody llegue a su casa.
Hola, gran hermano.
Estamos listos, sargento Brody, para su informe.
Antes quiero llamar a mi esposa.
Els darrers anys, doncs, la televisió ha estat el seu plató preferit. El 2022 protagonitzava La serpiente de Essex i Fleischmann Is in Trouble. I l'any següent, Círculo Cerrado. En l'actualitat està dins el projecte de la sèrie Rodham, al voltant de la figura de Hillary Clinton i de la que només se sap part del fitxatge per l'equip de guionistes i un dels responsables d'una altra gran sèrie com és House of Cards.
Esperem, doncs, que sigui un més dels molts projectes que encara ens ha d'oferir l'actriu Claire Danes, que avui, celebrant aniversari, bufarà 45 espelmes, per molts anys.
Llibres de pantalla.
Always look on the bright side of life.
Doncs va, ara que s'acosta Sant Jordi, que ja estem a punt ja de triar llibres per comprar o per regalar, doncs anem a veure què hem trobat aquestes llibreries o alguns que puguin ser del vostre interès. Aquesta sintonia de fons ens anuncia una mica de què parlarem, perquè el primer llibre porta per títol ¿Qué han hecho los Monty Python por nosotros? Un títol divertit i que recorda una de les escenes de la pel·lícula, precisament parlant dels romans. L'autor del llibre és Javier Durán Tortoda, i que promet explicar totes les claus sobre aquesta pel·lícula, La vida de Brian, que justament aquest any celebrem 45 anys de la seva estrena. Jo crec que és el millor termòmetre vital per saber si...
Calla, calla.
Si t'han passat els anys
sí,
o no,
sí,
saber
sí.
Quan fa que es va estrenar una pel·lícula. Una pel·lícula, per cert, que s'ha convertit en un clàssic de culte, aquesta sí, i de les que segurament alguns o molts ignorem coses, com per exemple, va estar a punt de no fer-se perquè el productor s'hi va negar pocs dies abans de començar el rodatge. També que va ser George Harrison, l'ex-Beatle, qui va desencallar aquesta aturada en el projecte. O també, això és molt curiós, que un dels eslògans publicitaris que es va fer a Suècia deia «És tan divertida que s'ha prohibit a Noruega». És a dir, que estava molt ben trobat. També que hi havia manifestacions de monges als cines on s'estrenava. Això ja no és tan divertit. Tot això i molt més ens ho explica aquest Javier Durán, que és guionista, estudiós d'aquest fenomen que varen ser els Monty Python i sobretot de la pel·lícula La vida de Brian, que recordem-ho, com diu aquesta cançó, sempre et faran veure el costat alegre de la vida. Què han hecho los Monty Python por nosotros? L'ha editat Plataforma Editorial i el podeu trobar per 15 euros.
Doncs vinga, la segona proposta editorial ens ve potser per la música traureu algunes conclusions, però ens ve de la mà d'un llibre titulat Per un grapat d'històries, moments mítics del cinema.
Una bona posada en escena, aquest fons musical.
Moment mític, també, o pel·lícula mítica. L'autor és Josep Maria Bunyol i el que ens presenta és un recorregut per les històries extraordinàries que s'amaguen rere les grans produccions cinematogràfiques de Catalunya i del món. Algunes d'aquestes històries, doncs, per exemple, la d'Helena Jordi, la primera dona directora de l'Estat, o l'època en què Esplugues de Llobregat es va convertir en Esplugues City, un dels estudis de rodatge de westerns més importants d'Europa, que potser això no ho sabíem. També viatjarem, evidentment, fins a Hollywood per saber com hi va desembarcar Marlene Dietrich, com es van conèixer Steven Spielberg i Joan Crawford, i traurem el cap pels rodatges de pel·lícules com Alien, Regreso al futuro, de la que escoltem banda sonora, o Seven. Tot plegat són 18 relats amb moments interessants, xocants, dramàtics, conflictius i també divertits de la història del cinema dins i fora de la gran pantalla. El llibre, Per un grapat d'històries, té un pròleg de Sergi Pàmies, l'ha editat Ara Llibres i el podeu trobar per 23,95.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I després d'unes quantes setmanes d'impàs, comencen a venir la temporada de festivals. Exacte. El festival d'aquests, com ara el que parlarem, Festival Barcelona Film Fest, després tindrem el Docs Barcelona, Cans i molts altres noms que anirem comentant. Parlant d'aquest festival, recordeu que és la 8a edició del 18 al 26 d'abril. És un festival que té les tres línies principals d'actuació en el cinema, la literatura i la història. La seva seu principal és el cinema Cinemes Verdi de Barcelona, com sempre, però té molts altres llocs on es fan actes com taules rodones, presentacions, debats, etc, etc, com l'Ateneu Barcelonès, la Casa Seat, el Caixa Fòrum, el Col·legi d'Arquitectes i molts d'altres. Una curiositat que volia comentar, els premis que es donen a aquest festival són només, per dir-ho d'alguna manera, pel·lícula, director, actor i actriu, guió, música. Després hi ha un premi de la crítica i hi ha el millor nou talent en curtmetratges. És a dir, que són només aquests 6 o 7 premis que queden detallats aquí. El jurat està composat per l'actor Eduard Fernández, l'actriu Clara Segura i el director de teatre Carles Sanz. El festival comptarà amb 69 pel·lícules, 15 d'elles premiers mundials. També hi haurà una pel·lícula europea, 20 espanyoles i 11 catalanes. I hem de dir que el director nord-americà Richard Linklater rebrà el Premi d'Honor en la gala de Cloenda. Sempre hi ha un homenatjat que rep aquest premi a l'últim dia del festival, que també en aquell dia es veurà el seu darrer film, Hitman, que es va presentar al Festival de Venècia. Per la seva part, la pel·lícula d'obertura serà La casa en flames, de Dani de la Orden, i amb un repartiment de luxe. Escolteu, Emma Vilarasau, Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Alberto San Juan, Clara Segura, José Pérez Ocaña i Macarena García.
Déu-n'hi-do.
Els visitants anunciats, a banda del Richard Linklater, evidentment, que rebrà aquest premi, i han assegurat ja Meg Ryan, Vincent Pérez, Pelén Rueda, Juan Antonio Bayona, Malena Alterio, David Verdaguer, Dani de la Orden, Quique Maello, Clara Lago i moltíssims altres. Animem, doncs, a qui vulgui i qui pugui, evidentment, s'acosti a aquesta experiència que val molt la pena, del 18 al 26 d'abril a Barcelona. Nosaltres hi serem, almenys, com a mínim, el dia d'inauguració i algun altre, i veurem, sobretot, allò que sempre diem, què és el que ens pot arribar a les nostres pantalles.
Doncs ara hem de parlar d'una tercera entrega d'una saga de misteri i d'investigació. Segons hem pogut saber, i es diu, finals d'aquest mateix any s'ha de rodar la tercera entrega de Puñales por la Espalda.
Que han tingut els rodatges molt separats una de l'altra, perquè la primera i la segona també van passar
van trigar més d'una
temporada.
Recordeu que la primera es va estrenar el 2019, va ser nominada millor guió, va tenir una recaptació rècord de 312 milions de dòlars amb un pressupost inicial de 40. Sempre hem de dir que, clar, la recaptació...
Això sí que és rendibilitat.
Exacte, l'hem de posar en context amb el que ha costat la pel·lícula. Davant aquests números, evidentment Netflix va comprar els drets de la segona entrega i ara de la tercera per 469 milions de dòlars. Com dèiem, es rodarà a finals d'aquest any i l'estrena està prevista, doncs, per finals del 25, principis del 26. En tant cas, ens ho hem d'allargar un any més. Se sap poca cosa cosa. Només que el director serà el mateix, Rian Johnson, i que també serà el guionista, i que Daniel Craig tornarà a fer el paper de detectiu privat, Benoit, blanc, i que és el que ja ha fet sempre. Segons Johnson, té la idea principal, l'escenari, els personatges, i que, vaja, només falta un petit detall, que és posar-se a escriure el guió.
Un detall, exacte.
Esperem que el resultat sigui prou interessant i que mereixi el reconeixement, com ja va tenir també la segona entrega de Punyares por la espalda, El misterio de Glass Onion, que va ser nominada també, en aquest cas, com a millor guió adaptat.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, la setmana vinent ens quedarem atrapats en el temps amb un nou títol de pel·lícula i veurem també quines novetats ens ofereixen les plataformes de televisió. Dit això, anem a regalar entrades.
Recordeu que la pregunta de la setmana passada era: volíem saber quina pel·lícula de la filmografia, molt extensa, de Johnny Depp destacaríeu i per què ho fèieu?
Hem de dir que de les 30 respostes, evidentment, correctes totes elles...
30 pel·lícules.
No, mira que en té moltes, Johnny Depp, però... Si féssim un rànquing, diríem que els nostres oients ens han dit Pirates del Carib, és la primera.
La primera.
Per la interpretació, etc etc. També ens han dit molt Eduardo Manos Tijeras, Sleepy Hollow, que era una altra de les que... O Charlie la fàbrica de xocolata, per exemple. D'entre totes elles, s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa de Cinema Olot, la Marta Quinn, que ella ens ha dit a quien ama a Gilbert Grape. Diu, no era tan conegut llavors i ja apuntava maneres.
Era molt jovenet.
Sí, senyor.
I la pregunta per la setmana que ve, ja que hem parlat a l'entrada en la notícia de la setmana sobre aquest eclipsi total de sol, el que volem és que ens digueu quin títol de pel·lícula sobre fenòmens meteorològics. Atenció, no cal que siguin catàstrofes.
No, tot i que molts van lligats.
Molt van lligats, també ho poden ser. Però si trobeu un altre que només sigui fenomen meteorològic, també ens serveix. Quina triaríeu i per què?
Doncs vinga, ja ho sabeu, ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Nosaltres, el nostre fenomen, sigui clar, fosc, tapat o plogui, és venir cada divendres aquí a parlar de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.
A reveure. Baby,